Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
El dijous 18 de maig del 2006, un pare molt preocupat va a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Pineda de Mar per denunciar la desaparició del seu fill. Diu que el noi el va trucar el diumenge 14 per dir-li que en un o dos dies tornaria a la feina, però que no ho ha fet. Pare i fill treballen plegats en una parada de fruita del mercat de Pineda i de Calella. El pare explica que és molt estrany que el noi no hagi tornat, perquè és molt responsable i complidor. Sospita que li ha passat alguna cosa i comenta que últimament ha canviat d'actitud i de manera de vestir.
Hola, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El cas que us explicarem avui es mou en una barreja de realitat i fantasia. S'arribarà a tals extrems d'absurditat que la sentència parlarà de situacions delirants. El punt de partida és un local esotèric de Pineda de Mar, on un cubà endevina el futur i fa rituals de santeria. S'hi barreja una família sencera de pescadors d'Arenys de Mar i l'arma homicida sorprendrà per inversemblant. Com diria el president Laporta, al lloro. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, baby, hey, I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
Any 2006, Pineda de Mar. El Javi és un noi de 27 anys que treballa amb el seu pare, el Francisco Galera. Venen fruita en diferents mercats locals del Maresme. El noi està passant un mal moment perquè fa poc l'ha deixat la nòvia. Ell voldria recuperar la relació. Li han parlat d'un local d'esoterisme que hi ha a Pineda de Mar i que està regentat per un cubà que es diu Carlos Javier Núñez. El Carlos és allò que popularment es coneix com un santero. Es dedica a les ciències ocultes, a espantar els mals esperits, a fer curacions amb màgia negra i a fer de vident. El Javi pensa que el Carlos el pot ajudar a recuperar la nòvia i va a veure-la a l'establiment. Descobrim primer la història d'aquest santero. Lídia Orriols, explica'ns-ho, sisplau.
El Carlos té 46 anys i en fa 5 que viu a Pineda de Mar i va arribar contractat per una família de pescadors, la família Carrillo, que volia que els netegés la casa de males energies. El caporal dels Mossos d'Esquadra, Marc Puig, serà l'investigador del cas.
La família Carrillo, que era molt creient de les arts ocultes i màgies negres, contracten a una senyora perquè els hi tregui el que ells creuen que és mals esperits o males vibracions del domicili. Aquesta senyora, que resulta ser l'esposa en aquell moment del cubano, els envia al cubano una setmana a casa seva. Diu, el Carlos estarà una setmana en tu casa i us limpiarà la casa de malos espíritus. Aquesta setmana es converteix en 5 anys. Entretant, el cubano es separa amb la seva dona i es planta a viure a la casa dels Carrillo.
Estrictament parlant, d'aquests 5 anys, el cubano només en viu 3 a casa dels Carrillo, a Pineda de Mar. Per cert, nosaltres li direm de dues maneres, Carlos i el cubano. Des de fa 2 anys, els últims 2 anys, el cubano viu en un local que li paga la mare de la família, la Maria.
La mare del Marquitos li munta un local d'esoterisme, el Changó, ella paga el lloguer i li paga un sou al cubano, un sou setmanal que li pagava. El cubano feia els seus rites de santeria en el local i la mare controlava i portava les finances.
El local és al centre mateix de Pineda de Mar.
L'establiment té uns 30 metres quadrats repartits entre una sala, on hi ha el negoci, un lavabo i una habitació molt petita que el Carlos utilitza com a vestidor i traster. El local no està condicionat com a habitatge, però tot i així, el Santero hi viu i no està sol. Amb ell s'hi ha instal·lat un dels fills de la Maria, el Marquitos. Li diuen Marquitos per diferenciar-lo del seu pare, que també s'anomena Marc. Com que no hi ha llits, tots dos dormen en dos sofàs que hi ha al local.
Ara tornem al Javi. Us havíem dit que acabava de tenir un desengany amorós, que volia recuperar la seva nòvia i que per això havia anat a veure el Carlos al Santero. Escoltem com ho explica el pare del Javi.
La nòvia que tenia li hizo una trastada i él la quería y quería recuperarla y eso, pero bueno, en fin, le dijeron que fuera, él ya lo conocía, ya iba yendo, y diciéndole que sí, que lo iba, que iban a volver y tal.
El cubano li promet al Javi que recuperarà la nòvia a base de rituals. La relació del Javi amb el Carlos i el Marquitos, que ja us hem dit que també viu a l'establiment d'esoterisme, es va estrenyent i sovint se'ls veu a tots tres junts. Arriba un punt que el Javi cada cop passa menys temps a casa.
Al local hi dormien el cubano, el Marquitos feia un temps també enrere que havia anat a dormir i el Javi feia 2 mesos que hi dormia també, dintre del local. Dormien cadascun amb un sofà i un altre al terra, amb una manta.
Al Francisco, el pare del Javi, les noves companyies del seu fill no li fan el pes.
Cambió bastante en el sentido de que venía poquito, cambió totalmente su manera de vestir y de todo. Le hicieron ponerse un gorro, un pañuelo de aquellos así en la cabeza, se dejó la barba, que él siempre iba bien arreglado. Y no, digo, esto no, me lo están manipulando, y se lo dije en un viernes allí a Pineda, al mercado. Y hasta la gente me decía, ¿cómo va Javi así? Digo, se junta con esta gente y como llevan así, lo han puesto así también. Y San Hilario también, que vamos a vender los domingos, pues también lo dijo una que tiene un bar allí. Y dice, ay, vino Javi, hostia, ¿cómo iba? Que no me gusta cómo va con esta gente. Digo, no, ni a mí tampoco.
Pel que explica el seu pare, el Javi és allò que se'n diu un tros de pa.
Y trabajador bueno, toda la gente que lo conocía ya sabe cómo era. Buena persona con todo el mundo y trabajador, no paraba. Siempre salía el primero de casa. En fin, pero tan inocente que se lo creía todo. Más le gustaba mucho ayudar a la gente. Tenía un amiguete ahí en Caldas, que el hombre va inválido y eran las 2 de la mañana, las 3, iba allí y lo cambiaba el pañal y todo y luego se volvía a venir y así. Y eso que tenía sus abuelos, digo, oye, Javi, que lo hagan sus abuelos, porque tienes que ir tú. Dice, ah, papá, sí, igual, hago bien. Yo se iba con los, en el colegio de los niños que no están bien, iba allí a ayudarles y pasaba allí el día con ellos también. Y lo querían bastante. Bueno, en fin.
El Javi mai falla a la feina fins que un dia li demana un favor al seu pare.
Me pidieron mi hijo que si le dejaba 15 días para ayudarle a Carlos, que venía su madre de Cuba y que para enseñarle Barcelona y todo eso, porque él se movía bien, tenía su coche y sabía moverse y por todos los sitios para enseñarle Barcelona y eso, para que, porque venía 15 días. Le dije que no, que teníamos trabajo y él... Ah, venga, papá, hazme ese favor, hombre. Y luego en agosto tú te vas de vacaciones y yo sigo vendiendo. Digo, haz lo que quieras, va. Y así fue. Se fue y ya no lo he vuelto a ver más.
El Javi marxa i el dia 14 de maig del 2006 el Francisco rep una trucada del seu fill. Li diu que és a Madrid, acompanyat del cubano i la família del cubano. És l'última vegada que pare i fill parlaran.
El 14 de mayo era domingo ese día, me llamó mi hijo, que era a las 10 de la noche, nosotros estábamos en el cine, salimos con un matrimonio, un amigo mío, íbamos a cenar y eso, vemos la película y nos fuimos a cenar. Entonces nos llamó para felicitarnos, que era cuando hacía el aniversario de boda nuestro, y nos llamó para felicitarnos. Y me dice, digo, ¿qué? ¿Dónde estás? Dice, no, estoy aquí con Carlos y unos amigos, que estamos en una fiesta, se sentía mucha música y eso, y bueno, supongo sería la radio, yo qué sé. Y dice, no, mañana ya estoy allí en casa. Digo, vale, venga. Digo, no beban. Y dice, no, ya sabes que yo no bebo ni nada. Digo, vale, tranquilo. Dice, mañana ya estoy allí.
És dimarts 16 de maig. Van passant les hores i el Javi no apareix. El pare li truca diverses vegades.
Digo, qué raro. Y que no me coja el teléfono, más todavía, porque él siempre que le llamaba me cogía el teléfono, pues siempre le preguntaba dónde está, qué hace, tal, ¿sabes? Controlarlo porque no le pasara nada.
El pare del Javi també truca al cubano, però tampoc li agafa el telèfon. El Francisco ha notat que últimament per parlar amb el seu fill ha de trucar al Carlos. El Javi sempre li diu que és que s'ha quedat sense bateria, però el pare se'n malfia.
El cambio de actitud es que ya no era él, ya no tenía voluntad, estaba dominado por ellos. Pero lo veía cambiante, le decía las cosas y no hacía más caso a ellos que a mí y a su madre. Ya puedes darle la bronca, que es igual. Cuando está manipulado, no puedes hacer nada.
El Javi continúa sense donar señales de vida.
Y el martes ya eché a correr, a ver, a buscarlo. Donde tenían estos el local y todo, Punto Pineda, el polígono, no lo había en ningún sitio. Estuvimos buscando, no había manera de encontrarlo.
El Francisco dona un marge al Javi abans d'anar a la policia. És major d'edat i pot haver canviat de plans a última hora, però està molt inquiet. Pregunta pel poble i algun veí li diu que fa un parell de dies va veure el Javi a Pineda de Mar, i també al Cubano. Al Francisco no li encaixa, perquè diumenge, quan li va trucar, el Javi li va dir que era a Madrid. Serà la primera de moltes coses que no li encaixaran. La matinada de dimecres a dijous ja no pot més i se'n va al port d'Arenys de Mar, on sap que el Marquitos i la seva família de pescadors tenen amarrat el vaixell pesquer.
Me presenté allí, pregunté a un pescador de allí, digo, ¿dónde está el barco de los Carrillo? Dice, este de aquí, frente allí, en aquel lado. Me puse allí esperando a alguien a las 5 de la mañana, hasta las 6 que llegaron ellos, ahí menos algo. Y venía el padre, le pregunté, digo, a ver si sabían algo de mi hijo, y no sabemos nada. Y hombre, digo, que estoy llamándolo y no lo encuentro, a ver, digo, a ver si su hijo sabe algo. Dice, no, es que me he dejado el teléfono en el barco. Digo, bueno, pues a ver si puede llamar a su hijo. Yo pensé que entraría al barco a cogerlo. No, se saca el teléfono del bolsillo y se pone a llamar. Digo, jolines, si dice que se ha dejado el teléfono en el barco y lo saca del bolsillo, digo, aquí ya no me está cuadrando nada. Y se puso a hablar con el hijo, cuando terminó me puse yo, me dijo unas cosas que no me cuadraban.
Com que el Francisco no li lliga res del que li diu el Marquitos per telèfon, el va a trobar a casa seva per parlar en persona.
Me fui a casa d'ells, llamé, toqué el timbre, además tocar timbre, llega el padre y digo, coi, ¿no ibais a pescar? Dice, sí, pero bueno, al decir esto, digo, no hemos preocupado, digo, que me preocupe yo, vale, pero que os preocupéis vosotros, digo, algo raro hay aquí. Y igual puedo hablar con tu hijo, sí, y en casa, llamó a su hijo, vino, cuando salió y eso, digo, pues, aquí hay algo más que no me cuadra.
Quan el Francisco veu el Marquitos, comença a espantar-se de debò, perquè va envenat per tot arreu i ple de ferides.
El pare del Javi veu que el Marquitos presenta unes lesions. Aquestes lesions, el Marquitos, quan comença el tema, porta el cabell llarg. Un pescador, un baixet així robust i molt tancat, però que portava el cabell llarg. Quan el veiem nosaltres, porta el cabell curt. Se l'han tallat perquè li han hagut de cosir el cap per diversos llocs. Tenia una rascada a l'orella i dos traus al cap. Però eren prou importants com perquè, quan van anar al metge, li posessin punts.
El Marquitos també té lesions als braços i un dit trencat. El Francisco, com és lògic, li pregunta què li ha passat.
Que s'havia caído en unas piedras, en el río. Digo, ¿dónde ha sido esto? ¿Dónde ha pasado? Riells, Villa Hebrea...
Quedeu-vos amb això. El Marquitos li diu al Francisco que s'ho ha fet a la riera de Riells. El pare del Javi li pregunta pel noi.
Y no sabía, no sé dónde está. Digo, ¿cómo que no sabéis dónde está? Si se ha ido con vosotros, no sabéis dónde está. Digo, algo raro pasa.
El Francisco comença a estar molt mosca i li demana al Marquitos que li expliqui en pèls i senyals com s'ha fet les ferides. Ara sentirem l'advocat del Francisco, és Pere López Coca.
Episodi aquest de Riells i Villabrea, inicialment en Marcos li diu a en Francisco que a la mare d'en Carlos
s'havia mort
i que ell es volia suïcidar i se'n va anar allà i que ell, com que ho va impedir i que es va barallar perquè li volia impedir el suïcidi i per això tenia les ferides.
El Marquitos explica que aquest lloc de Riells i havien anat una vegada amb el cubano amb una boda. I va veure-ho i el cubano va dir, ostres, esto me parece un lugar de Cuba, i allà és on feien rituals de santeria de màgia negra. Per això coneixien el lloc els dos. I per això diu que al moment que el cubano es vol suïcidar, van cap allà, perquè ell vol morir allà.
El Francisco surt de casa de la família Carrillo molt més preocupat que abans d'entrar-hi. La història que acaba de sentir li sembla esperpèntica. El que fa unes hores era un neguit ara s'ha convertit en una certesa. Al seu fill li ha passat alguna cosa. Decideix anar als Mossos.
El pare ja sospita de que algú li estan enganyant. Tampoc troba el vehicle del Javi, que és un dato important, perquè el Javi mai es separava del seu vehicle. Era un totterreno de color verd i ningú sabia on estava ni... I si el seu fill estava a Madrid i el cubano el dia abans l'havien vist per Pineda, és que no quadrava bé. Aleshores es presenta el pare a comissaria el dia 18 i explica aquesta història.
Quan el Francisco arriba a comissaria, es troba que la família Carrillo se li ha avançat. Ells també són allà per comunicar la desaparició del Javi. Els Mossos prenen nota de la denúncia de desaparició i interroguen el Marquitos.
I ja veuen que el seu relat no és molt coherent, és una persona difícil de xerrar, és molt tancat, una persona físicament és molt baixeta i molt tancada i li costa parlar clarament. Bueno, bàsicament que es va contradint ell mateix cada vegada que va explicant la declaració.
Els Mossos, que en un primer moment es fan càrrec de la desaparició, els surt fum del cap. Les explicacions del Marquitos no quadren per cap banda.
I explicava, quan ha acabat el cubano de suïcidar-se hem anat a Barcelona a comprar roba i hem estat tota la nit per allà donant voltes i el dia següent jo truco a la meva mare i li dic que em vingui a buscar i la Maria, la mare de Marquitos, el dia següent el va a buscar a Barcelona a la una al migdia i queda al Corte Inglés de Plaça Catalunya i el recull i se l'emporta cap a Pineda. Li veu que porta les lesions i se'n va al metge, a la Creu Roja de Pineda, i li curen allà.
Per fer-vos una idea de com és d'extravagant aquest cas, penseu que el Marquitos farà fins a 10 declaracions i totes seran diferents. Sobre el capítol de Riells i Viabrea, explica unes quantes versions discordants sobre la corda amb la qual el cubano suposadament es va intentar suïcidar.
En una versió havia dit que s'havia trencat la corda, a l'altra que ell va pujar i va intentar tallar la corda. En una altra versió diu que hi ha dos senyors que els intenten ajudar i se'n van... i ell no vol mirar, llavors sent un cop i s'ha trencat la corda del pes, vamos, era impossible de saber exactament com... El que estava clar és que hi havia una corda trencada, era un arbre prou alt, i que segurament es devia penjar, però no es va... es devia trencar la corda. Era una corda molt, molt fina, no era una gran corda. Era com d'estendre.
De moment, l'únic que hi ha del cert és que els Mossos tenen una desaparició sobre la taula. Amb el Carlos, el Santero, no hi poden contactar perquè continua sense agafar el telèfon i ningú sap on pare. La policia decideix anar al local Changó a veure si hi són el Javi o el cubano. No es tracta de cap escorcoll, només volen assegurar-se que no sigui allà.
Els Mossos, acompanyats de la mare del Marquitos, que és la llogatera del local Changó, se'n van al local Changó a veure si està o el Javi o el cubano. Fan una entrada, veuen que hi ha dos gossos, està tot desendreçat, però ja no hi ha ningú. I tanquen el local.
El Francisco també hi entra.
Quería yo mirar, pero no me dejaban tocar nada. Ya veía yo aquello, un montón de ropa allí, en una esquina. Pero bueno, digo, ¿cómo tienen esto? Joder. Luego habían dos perros, dos marilines de aquellos grandes. Y claro, las cagadas y eso, y las meadas.
Abans de tancar el local, el Francisco es fixa en un moviment estrany que sembla que no ha vist ningú més.
El pare del Javi sí que diu que li sembla veure que la mare del Marquitos s'emporta una roba tacada en sang embolicada amb una colxa de color taronja. Una cosa que no veu, un moviment que no veu gaire clar.
No dejaba tocar nada y sin embargo ella se lleva la ropa aquella que veia allí.
El Francisco ha vist com la mare del Marquitos s'ha endut una peça de roba tacada de sang davant mateix de la dotació policial i ningú l'ha aturat. L'home cada cop està més convençut que al seu fill li ha passat alguna cosa i anirà sempre per davant de la policia.
El pare del Javi va fer una investigació, va promoure moltíssimes coses, va parlar amb molta gent, era gent de mercat i coneixien a molta gent, però estava buscant desesperadament el seu fill. Ja té la seva lògica. L'altra família que estava molt interessada i sospitosament interessada era la família del Marquitos.
El Francisco li demana al Marquitos que el porti al lloc on diu que el cubano es va intentar suïcidar.
Me llevaron a Riells, Villabrea, la madre, el padre y el hermano, el otro, Nicolás. Y yo con mi primo iba detrás con el coche. Me llevaron allí, cuando lleguemos allí, sí, había una cuerda en un árbol y no vimos más nada allí. Y digo, bueno, iba con mi hermano también, mi primo y mi hermano y yo.
Quan ja pensen que no hi ha res i estan a punt de marxar, fan una troballa inesperada.
Mi hermano mira así en el charco del río, ve un teléfono, lo cojo y mira, esto es un teléfono. Digo, tía, cogí la tarjeta, la saqué, la limpié y la metí en el teléfono mío.
Quan arriba a casa seva, el Francisco comença a mirar les trucades del telèfon que ha trobat al riu. Hi ha un missatge de veu que li crida l'atenció.
Javi, soy Marcos. Si necesitas ayuda, te vamos a ayudar.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
El Francisco truca al telèfon des d'on aquesta persona ha deixat el missatge. És un contacte que es diu Padre.
Lo llamo y se pone él. ¿Quién es? Digo, soy Francisco, el padre de Javi. Digo, ¿usted quién es? Ah, yo soy el padre del Marquitos. Digo, ah, vale. Digo, como que está el teléfono este aquí en el río. Ah, que lo llevaba mi hijo y tal, no sé, se lo habrá caído.
Recordeu que el Marquitos i el seu pare es diuen igual, Marcos. A la 1:17 del dia 18, només unes hores després d'haver posat la denúncia de desaparició del Javi, el Francisco torna a comissaria per entregar el telèfon mòbil que ha trobat a la riera de Riells.
Expliqué lo que había. Me dijeron, usted está manipulando pruebas. Digo, yo no estoy manipulando nada, estoy buscando a mi hijo. Y usted lo haría igual. Digo, lo voy a detener. Digo, haga lo que quiera. Deténgame. Si fuese su hijo, usted haría lo mismo.
L'endemà d'haver posat la denúncia de desaparició, el divendres 19 de maig del 2006, el pare del Javi truca als Mossos amb un detall sorprenent.
Truca a Mossos i li diu, el Nicolás Carrillo, germà del Marquitos, m'acaba de trucar que ha trobat el vehicle del meu fill.
Al Francisco cada cop li sembla més sospitós el comportament d'aquella família.
Al mozo le dije, digo, ¿no te parece raro que cuando me avisaron, digo, ¿no te parece raro que hayan encontrado el coche ellos? Digo, normalmente el que ayuda en una investigación, ¿por qué están metidos en medio? Seguro, o están para despistar un poquito en la participación de ellos. Y justamente por ese sitio no podía pasar cualquiera. Tenían que saberlo ellos. Mal aparcado, ni los basureros podían pasar a recoger la basura.
El germà Nicolás localitza el vehicle a Canet de Mar, en un carrer que estava bastant amagat, i ell mateix reconeix que no sabia ni el vehicle que era, ni la marca ni el model. Sabia que era un 4x4 de color verd. El vehicle estava molt ben amagat, estava en un carrer que no era... Si no sabies on estava, no hi anaves. No era de pas de qualsevol sortida d'autopista ni res.
La policia pensa que potser algú li ha dit al Nicolás on era el cotxe i interroga el Marquitos. La versió que dona ara torna a ser rocambolesca.
I ell diu que havien amagat el vehicle el Javi i el cubano perquè no el trobés el pare del Javi. I així es cregués que estaven a Madrid.
No hi ha manera de treure'n l'aigua clara amb les declaracions, però la inspecció ocular del vehicle revelarà coses que seran importants per a la investigació. Ja hi anirem. El dissabte dia 20, dos dies després que el Francisco posés la denúncia de desaparició, el Javi continua sense aparèixer. El cas pinta malament i passa a mans de la unitat d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra. I aquí és quan el caporal Marc Puig pren contacte per primera vegada amb el cas. La primera impressió és d'autèntic desgavell.
Un caos, aquí no hi ha qui s'aclari, aquí tothom amaga coses.
La confusió anirà en augment. Ara veureu per què. Els investigadors tornen a interrogar el Marquitos.
I el Marquitos canvia la seva versió dels fets. En concret explica que el dia 16 va anar a treballar a primera hora del matí a portar els seus pares al port de pesca i va tornar. Que quan va tornar, el cubano li havia explicat que el Javi s'havia marxat amb el seu pare, cosa que fins aleshores no havia dit res. Diu que van a fer unes gestions per Calella, tornen al local i explica que les lesions se les ha fet dintre del local el cubano. I explica un modus operandi, explica una escena de com s'ha fet les lesions. En concret, explica: el Carlos, el cubano, me dice, coge dos plumas dintre del local, de Santería, coge dos plumas, te las pones una en cada mano y te estiras cara abajo con los brazos estirados al lado del cuerpo en la postura de los hijos del Changó. Explica que està una estona en aquesta postura, fins i tot explica que es dorm en aquesta postura, i de repent comença el cubano a donar-li cops al cap repetidament i molt seguits amb una figura de pedra d'un lloro. A part, diu que ell deia, què haces, me estás matando, que jo sempre t'he ajudado, i l'altre li deia, no passa nada, tranquilo, i li seguia agredint. Aleshores diu que en un moment donat ell diu, que me vas a matar, se'n va cap al lavabo, a la pica, a rentar-se, i una vegada ja el cubano, amb una mà de morter de ferro, li segueix picant, i una de les vegades li pica la mà i li trenca, que són les lesions que presenta la mà, a la mà dreta.
Recordeu que en les primeres declaracions el Marquitos, el fill petit dels Carrillo, va explicar que les lesions al cap se les havia fet a la riera de Riells, intentant evitar que el cubano se suïcidés. Ara diu que el Carlos el va agredir en un ritual de santeria. El Marquitos està cada cop més en el punt de mira de la policia. Si amb les declaracions no hi ha manera de treure l'aigua clara de res, la inspecció ocular del cotxe del Javi sí que aporta una dada important.
Es veu que el vehicle, el seient del conductor, està tirat endavant a l'alçada d'una persona baixeta. El Javi media 1,75 m, el cubano era una persona alta també, però el Marquitos era una persona baixa.
Per la policia és una evidència que el Marquitos ha estat l'última persona que ha conduït el cotxe, però ell es continua fent el desentès. Els investigadors pensen que ha arribat el moment de fer un escorcoll a fons del local de Santeria, l'establiment anomenat Changó, principalment per buscar el lloro amb què el Marquitos diu que el cubano el va colpejar al cap. A més, hi ha un veí que els ha posat en alerta.
Fue un sábado, fuimos allí, porque ya por el olor, por un relojero que había al lado, dice, es que el olor que hacía no era normal.
Si us recordeu, la primera vegada que els Mossos van entrar al local hi havia dos gossos i tot estava ple de cagades i pixades dels animals. Quan hi entren per segona vegada, el dissabte 20 de maig a les 5 de la tarda, és a dir, dos dies i mig després que el Francisco posés la denúncia de desaparició, el panorama ha empitjorat.
Eren uns baixos, molt poca llum, feia molta pudor, hi havia caques de gossos per totes bandes, estava tot ple de caixes i desendreçat. Però no era desendreçat de robatori, sinó era un desendreçat d'acumulat de trastos, i estava ple de figures d'esoterisme i coses cremades per allà, amb unes plomes per un costat, a l'altre costat hi havia caixes, maletes apilades.
Malgrat el desgavell, la policia troba el que buscava.
Es troba allà mateix una figura d'un lloro, una cacatua de pedra, van dir els forenses que pesava uns 20 quilos, i que tenia amb una ala, estava així com les ales mig obertes, i tenia amb una ala el que semblava unes taques de sang.
Els Mossos s'enduen el lloro de pedra perquè la policia científica analitzi aquestes taques que semblen de sang. Si el que ha explicat el Marquitos és veritat, que el cubano el va colpejar amb la figura, la sang hauria de ser seva, del Marquitos. Abans de marxar del local, els investigadors tindran una nova sorpresa i no serà petita.
El Javi està desaparegut des del dimarts 16 de maig del 2006. El seu pare, el Francisco, va presentar denúncia als Mossos el dijous 18 de maig. L'endemà va aparèixer el cotxe del Javi a Canet de Mar i avui, dissabte 20 de maig, el caporal Marc Puig i altres investigadors estan escorcollant el local Changó de Santeria. Han trobat el lloro de pedra amb què, segons el Marquitos, el cubano suposadament el va colpejar. És el mes de maig, ha fet molta calor i la pudor al local és molt intensa. Als investigadors els crida l'atenció un sofà que hi ha a la part del darrere de la botiga.
era un sofà i tot ple de bosses de basura com embolicat i de caixes. Totes aquestes caixes i aquestes bosses estaven acumulades en una cantonada entre la paret i el sofà. Hi havia aquestes bosses i caixes, bosses de súper amb roba dintre i amb trastos, com si fos d'una mudança.
Per assegurar-se que no es deixen res que pugui ser important, comencen a remenar les caixes i les bosses.
A simple vista no es veia que estaria allà. És al fons de tot de les caixes. Dius, hosti. Surt allà el cadàver. El cadàver estava al cap i jo diria que els peus embolicat. El cap, sobretot, amb una bossa de plàstic i tenia una sudadera a sobre. I estava en una posició fatal, plegada, val, que ocupava molt poc.
És el cadàver del Javi. El Marquitos i la seva família estan presenciant l'escorcoll.
Hi ha un company de Mossos que li diu, hòstia, hi ha un cadàver a casa teva, on t'estàs vivint. El Marquitos no li va pujar ni una pulsació. Es va quedar tan tranquil i va dir, bueno, vosotros sois policías, ja lo investigaréis vosotros. No era una sorpresa ni una, bueno, ni un sentiment desangelat de, ostres, no, impassible.
L'actitud del Marquitos fa augmentar encara més les sospites sobre ell. Mentrestant, el cubano continua desaparegut. I ara que han trobat el cos del Javi, la prioritat dels investigadors és localitzar el cubà, el Carlos. Els resultats de l'autòpsia no triguen a arribar.
L'autòpsia del Javi determina diverses coses. Que les lesions que presenta són contuses amb un objecte contundent, uns cops molt brutals, li parteixen el crani, molt sorpresius i que no presenta signes de defensa.
L'objecte contundent podria tenir unes característiques semblants a les del lloro de pedra, però no correm. La figura està en mans de la policia científica i no serà fàcil treure'n conclusions.
Els companys de policia científica ens van explicar que s'havia rentat aquest lloro. L'havia netejat, tota l'escena del crim estava neta, perquè estava clar que l'escena del crim havia sigut allà, però l'havien netejat. El lloro també.
La policia no té cap dubte que el Javi l'han matat a la Santeria i que l'han deixat allà, embolicat amb bosses de plàstic, per desfer-se del cos d'un moment a l'altre.
La interrupció del pare del Javi, amb la seva insistència i fer que al final els Mossos vagin i que agafin una declaració i que facin una entrada, ha desentorpit un pla per desfer-se del cos. Qui podia desfer-se del cos fàcilment en aquells moments?
Ja veurem si s'arriba mai a respondre aquesta pregunta. Continuem. Ja us hem dit que ara la prioritat és trobar el Carlos, el cubano. El Marquitos ha declarat que després del capítol del suposat intent de suïcidi a Riells, van anar tots dos a Barcelona a comprar roba.
Ens en portem el Marquitos a Barcelona. Jo aquí ja havia anat amb ell. Bueno, a veure, estem aquí a Plaça Catalunya. És aquí on vau baixar? Sí, cap a on vau anar? Era impossible. Era impossible, però no perquè... No sabia si t'estava mentint o és que no arribava més. Fuimos hacia esa dirección, pero luego nos dimos la vuelta y giramos hacia la otra. Y aquí paramos a preguntar porque si había algún local que podíamos dormir, pero no. Queríamos comprar ropa y eran las 12 de la noche.
El Marquitos explica als investigadors que van dormir en una sauna, però amb les dades tan poc precises que dona, la recerca és infructuosa. Ni tan sols tenen el nom de l'establiment.
O no la sabia o no ens la volia dir. De fet, en tot moment, ell i la seva família estan dient que no saben res del cubano.
2 mesos després de trobar el cadàver del Javi, encara no hi ha cap rastre del Carlos, el cubano. Els investigadors jugaran una última carta. Demanen autorització al jutjat per fer pública la foto del santero i apel·len a la col·laboració ciutadana.
Abans dels esports els volem mostrar unes imatges amb les que es vol aconseguir la col·laboració ciutadana. Els Mossos d'Esquadra busquen des de fa 2 mesos l'amo d'un centre d'esoterisme de Pineda de Mar, al Maresme, a qui el jutge acusa d'assassinat.
Avui se'ns esdevenen una feinada brutal, perquè hi ha molta gent que ens comença a trucar, gent amb molt bona intenció, però ens obren moltes línies que hem d'anar obrint cada una i tancant-la cada una. Des d'evidents que diu que han vist on està, que està en Cuba, a gent, altra gent que diu que l'ha vist pel carrer, que li recorda una persona que va veure un dia.
Entre totes les línies d'investigació que s'obren, n'hi haurà 3 que els Mossos consideren bones.
Una es presenta al propietari d'una sauna de Barcelona i diu, aquest senyor el conec jo perquè ha estat durant 2 mesos cada dia d'entre 15 i 16 hores amagat al nostre local, en una habitació. Només sortia un parell d'hores al dia. El dia 18, quan va veure la foto a la tele, va marxar. No l'hem vist més. Us va explicar alguna cosa? No, no, no. Una persona molt callada, pagava el comptat, no li van demanar cap documentació i va estar aquí resident i ja et dic, va ser sortir la vostra, com que tenim teles a dintre el local, va ser sortir la seva cara i va marxar. No va donar cap més explicació.
La segona línia d'investigació és una caseta de loteria al carrer Calàbria.
El venedor d'una caseta de loteria al carrer Calàbria ens va dir que cada dia reconeixia la persona de la foto que havia sortit a la tele perquè cada dia li venia a comprar loteria. I l'havia vist durant un mes i pico.
I encara un tercer fil per estirar.
De les Rodalies del Mercat de Sant Antoni hi ha un testimoni que diu que estava a vegades per allà i que parlava amb unes prostitutes que estava pel carrer.
El 20 de juliol a la tarda, just dos mesos després d'haver-se trobat el cadàver del Javi, els investigadors munten en aquests tres punts un dispositiu de vigilància per si el Carlos apareix. Abans de continuar endavant, tenim pendent saber a quines conclusions arriba la policia científica sobre les taques de sang que hi havia al lloro de pedra. Recordeu que no ho tenia fàcil perquè havien netejat la figura.
Tot i així va sortir sang del Javi allà. Aquest lloro es va recollir. Evidentment, es va presentar pel jutjat. Es va determinar que era l'arma homicida amb la que es va matar el Javi, era el lloro de pedra.
Tornem al dispositiu de vigilància. Una desena d'agents estan desplegats als tres punts de Barcelona on alguns testimonis han dit que havien vist el cubano.
El 20 de juliol, a la tarda, al carrer Entença, company del nostre grup, el sergent, truca i diu, acabo de detenir el cubano. El va veure pel carrer, casualment. Dintre del d'això va passar, hòstia, és el cubano. Procedeix a la seva detenció.
El cubano és alt, té els cabells arrissats i és molt enraonador. A la policia li crida l'atenció unes cartes que porta a sobre, escrites a mà.
11 notes manuscrites d'amor signades per una tal Maria, que després, amb una prova cal·ligràfica, es va demostrar que era la mare del Marquitos.
No són les úniques cartes que li troben a sobre.
I una nota també del germà del Marquitos, el Nicolás. El germà estava casat i de fet, una de les notes que porta a sobre és del germà del Nicolás. La nota denotava més una amistat una mica més enllà, però no era una nota d'amor, amor de relació.
Els investigadors observen un detall important.
En aquestes notes, el detall important és que n'hi ha alguna que està escrita quan ell està a Barcelona. I ja li diuen, ara que t'has ido a Barcelona, te echo de menos, en general, eh? Però que denotaven que s'havien escrit mentre estava fugit. I li havien fet arribar mentre estava fugit. Li havien fet arribar, les tenia a mano.
El Marquitos i la seva família s'han passat dies assegurant que no sabien res del cubà i ara resulta que li feien arribar correspondència. Els agents s'emporten el Carlos detingut a comissaria.
I ell diu, en el fons m'heu fet un favor, m'heu alliberat perquè porto amagat molt temps i ara us explicaré per què he estat tan amagat. Ens explica que està amenaçat per la família Carrillo. Ell va dir que tenia molta por i que sabia coses i que aquesta família no era aigua clara. Nosaltres, una de les hipòtesis, vam dir, clar, si el cubà no sap coses d'aquesta família, com ell diu, que trafiquen en drogues i que hi ha negocis ocults, el volen inculpar. A la que ell surti a la llum, l'inculparan i diran que ha sigut ell l'assassí.
El Carlos insisteix que ell no ha matat el Javi i dona la seva versió dels fets. Abans de sentir-la, fixeu-vos què declara.
Ell va admetre, quan va declarar, que ell tenia una relació sentimental amb el Javi, una relació sentimental amb el Marquitos també, en paral·lel.
Sobre això, la sentència dirà més coses.
Carlos Osvaldo Bello refiere que vivió en la vivienda de la familia Carrillo, llegando a mantener relaciones sexuales con la madre, hasta instalarse definitivamente en el local dedicado a ciencias ocultas.
O sigui, que el cubano també s'entenia amb la mare Carrillo. I recordeu que amb el Nicolás, el germà del Marquitos, la policia creu que hi tenia una relació que anava una mica més enllà de l'amistat. Continuem. Ara sí, sentim la versió del Carlos sobre la mort del Javi.
Ell explica. El dia 16 de maig, el Marquitos se'n va a portar el seu pare a les 5 del matí al port d'Arenys. Però aquell dia no va a treballar. Torna al local. Ell surt un moment a comprar, o ell està fora, surt a comprar el menjar, diu que quan torna de comprar menjar, que havia estat comprant, es troba A dintre el local, el Marquitos, ple de sang, tot remenat, i li diu al Marquitos que s'ha barallat amb el Javi, que el Javi ha marxat, s'ha barallat per gelos, perquè estava gelós en el fons de que el Javi estava amb el cubano. Explica que troba això, troba el Marquitos ple de sang, el Javi ja s'ha marxat, i llavors el Marquitos li diu: anem a fer un ritual a Riells i te vienes conmigo. El porta a Riells amb el cotxe de la mare del Marquitos, i una vegada allà el Marquitos li confessa que ell ha matat el Javi.
Aquesta era la versió del cubano. Els investigadors l'escolten desconcertats, fins que arriba un moment que la perplexitat es converteix en estupefacció. El Carlos diu que llavors el Marquitos li va demanar això que sentireu ara.
Ell diu que l'obliga a gravar una gravació amb una gravadora que ja portava el Marquitos. Diu: ara te vas a confessar. Diu tot això. El Marquitos anava rebent instruccions per telèfon d'una persona que li anava dient: ara fareu això, ara que faci això. Diu que l'obliguen a gravar una confessió, que és el que ell té por de que surti. Diu, clar, diu, té que haver-hi alguna gravació, perquè el Marquitos em va gravar confessant un crim que jo no havia fet. I després de gravar la confessió, diu, ara et suïcides. I l'obliguen a suïcidar-se, però amb la mala sort, o bona sort, que la corda es trenca.
Crims. Per què matem?
Abans de continuar, escoltem com qualifica el tribunal els fets de Riells.
Episodio este, repetido hasta la saciedad en la causa, con tan abundante pluralidad y rareza de matices que lo convierten en delirante.
Delirant. I el deliri no s'acaba aquí.
Segons el relat del cubano, després de tot aquest fet de que no ha pogut suïcidar-se, l'obliguen a anar a Barcelona, li diuen: ara te'n vas a Barcelona, li comprarà roba al Marquitos, perquè està plena de sang, i el dia següent ens truques i te'l venim a buscar al Marquitos, i tu t'amagues a Barcelona.
El Carlos, el cubano, diu que és la família del Marquitos la que l'ha estat mantenint a Barcelona, i afegeix una cosa més.
Va explicar que havia muntat el negoci la mare del Marquitos i ell havia anat a viure al local perquè la mare del Marquitos l'acusava sexualment i que l'obligaven als hotels i tenia relacions, cosa que ella sempre havia negat, i en canvi en seu judicial al final va acceptar dient que sí, que havien tingut una relació. Algunes relacions, va dir.
I ara fixeu-vos què diu el Marquitos en una de les seues últimes declaracions.
Ell diu que el cubano, ell no tenia cap relació amb el cubano, sinó que l'havia intentat agredir 22 vegades, agredir sexualment. Per tant, que estava super coaccionat i super atemorit de la seva reacció.
El cubano ho nega i no dona crèdit a les afirmacions del Marquitos.
Es va posar a plorar perquè el Javi està muerto i era l'amor lo mejor que m'ha passat en mi vida. El Marquitos, no sé por qué me hace esto, porque yo lo he cuidado mucho y también teníamos una relación.
El maig del 2009, 3 anys després del crim, el cas arriba a judici.
El judici va ser molt llarg, va ser un judici complicat, que inclús en sentència queda reflectit que l'addicció i els arguments que donava, sobretot per part de Marquitos i la seva família, eren molt, molt complicats, molt foscos i no eren ni sòlids, evidentment, ni eren fluïts. S'havien de repetir moltes vegades les preguntes, no quedaven clar, se'n quedaven encallats amb coses que eren evidents.
Finalment, el tribunal va considerar aprovat que el diumenge 14 de maig del 2006 el Carlos, el Marquitos i el Javi van sortir plegats a sopar a un restaurant i que després van tornar a la Santeria, on es van produir els fets. La sentència els descriu així.
En un momento indeterminado entre esta medianoche de domingo a lunes y la madrugada del día 16, martes, el procesado Carlos Osvaldo Bello Núñez sugirió a Javier Galera la conveniencia de someterse a un ritual esotérico, indicándole que se tumbase boca abajo, con la frente apoyada en el suelo y los brazos separados, lo que así hizo en presencia de Marcos Antonio Carrillo López, aprovechando ambos esa circunstancia y postura que impedía que Javier pudiese observar los movimientos de aquellos y poder reaccionar en consecuencia para con conjunto y decidido propósito de acabar con la vida de aquel, coger una figura de piedra compacta que representa un loro, o cacatúa, de un peso no concreto, pero superior a los 15 kilos, y precipitarla sobre la cabeza del desprevenido Javier.
El tribunal va tenir clar que una sola persona no podria haver matat el Javi.
El elevado peso del objeto, que el tribunal ha tenido en su presencia y ha podido comprobar, precisa del esfuerzo físico conjunto, no solamente para cogerlo y sobre todo alzarlo, sino también para precipitarlo, en este caso, contra la cabeza de la víctima apoyada en el suelo.
En el lloro homicida s'hi van trobar empremtes de tots tres, del Carlos, del Marquitos i del Javi. ¿Por qué el cubano y el Marquitos van a matar al Javi?
Es el motivo por qué pasó eso. Todavía me explico qué motivos tuvieron para hacer lo que hicieron. Si tú a una persona le tienes manía o tienes algo, pues no sé, te puedes discutir, puedes mil cosas, o dejar de hablarle, o tal, pero de esta manera, matar a una persona sin ningún beneficio, no entiendo nada, nada. Y menos la gente que ya lo conocía, mi hijo, sabía cómo era, porque ayudaba a todo el mundo, y más la gente grande, gente mayor. En fin, todo el mundo le echó mucho falta y lo siguen echando. Es que me hago muchas preguntas y no tengo respuestas.
Moltes vegades els delictes homicides són o per diners o per sexe o per drogues. Són les tres grans pilars, normalment succeeix per això, no? I en aquest cas no ho sabem, el motiu.
Drogues no, perquè mi hijo no tomava drogues.
El motiu pel qual ho van fer no ho sabem i ells mai l'han aclarit.
Qui no va arribar a seure al banc dels acusats va ser la mare del Marquitos.
Nosaltres creiem que era encobridora i que com a tal s'havia de sotmetre també al judici.
En principi estava imputada, però després no.
I la van desimputar i van considerar que no hi havia indicis suficients per considerar que era encobridora.
Amb tantes mentides i tanta confusió, van quedar molts serrells per provar.
No se sap si el cubano també va intentar matar el Marquitos a cops de lloro de pedra, tot i que la sentència considera que un de sol no ho podia fer perquè la figura pesava massa. També va considerar impensable que el Marquitos es posés en la mateixa postura en què va morir el Javi, de boca terrosa i amb els braços oberts, poc després d'haver matat la víctima. Les gravacions de les càmeres de seguretat de l'estació de tren de Calella per anar a Barcelona tampoc mostren cap actitud violenta ni crispació entre ells dos.
Per què van deixar el cos del Javi embolicat en bosses de plàstic amagat darrere el sofà? Com pensaven fer-lo desaparèixer? Tenien l'ajuda d'algú?
Una de les hipòtesis que no s'ha pogut demostrar mai és que la família de pescadors el volgués llançar al mar i la insistència del pare de la víctima buscant el seu fill els ho impedís.
La suposada gravació que el Carlos diu que li va obligar a fer el Marquitos per autoinculpar-se del crim no ha aparegut mai.
La policia va recuperar la tovallola tacada de sang que s'havia endut la mare del Marquitos del local de Santeria i les anàlisis van determinar que era sang del seu fill. I es va investigar si la família del Marquitos es dedicava al tràfic de drogues, com va afirmar el cubano, i tampoc no es va poder provar mai. El jutge va condemnar Carlos Osvaldo Bello i Marcos Antonio Carrillo, Marquitos, a 17 anys de presó cadascú per assassinat.
El Carlos Osvaldo Bello Núñez, el cubano Santero, acabarà la seva condemna el 16 de març del 2023. Actualment està en règim obert, és a dir, només ha d'anar a dormir a la presó. El Marquitos està en llibertat condicional. La llibertat definitiva l'obtindrà el 4 de juny del 2025.
Que és muy barato para lo que han hecho. Ellos van a salir, mi hijo no sale de donde está. Quisiera las mismas condiciones que ellos, pero no puede ser. Tenemos que vivir con eso toda la vida. Es de una manera de recordar las cosas, porque va pasando el tiempo, ves que mucha gente se olvida. Y el recordarlo, pues a veces va bien. Al principio mucha gente te apoya, pero luego, en fin. El proceso lo llevamos nosotros, el día a día, para toda la vida está. Eso ya ahí no te lo quita nadie. Van a salir, van a seguir su vida, van a disfrutar de todo. Mi hijo no va a disfrutar de nada. Es duro, pero bueno, es lo que hay.
Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guió i coordinació, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
Django es el dios del trueno. Y los negros africanos lo visten de rojo y blanco y lleva un hacha en la mano. En el día de su fiesta, los negros tocan tambor y con ron y frutas frescas le expresan su adoración. Y todos cantan.
Sarabanda, chango para ti. Sarabanda, chango para ti. Sarabanda, chango para ti. Sarabanda, chango para ti.
Entre muchos invitados a esta fiesta de chango, habían tres americanos tentados por el folclor. Viendo la mesa de frutas, ofrenda de amor y fe, uno cogió un platanito, pues creía que era un buffet. Se despojó, ay, y una que tenía hecho santo, muy furiosa le gritó: Mister, don't touch the banana, banana, belong to Chango. Mister, don't touch the banana, banana, belong to Chango. Mister, don't touch the banana.
Tambores sonaron tan fuerte que disculpa, pero yo no sabía qué pasando.